Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.
Tres dies després de l'explosió que ha devastat Beirut i que de moment ha deixat de moment més de 150 morts i almenys 5.000 ferits, la ciutat segueix volcada a la recerca de supervivents, una possibilitat cada vegada més remota, i també la neteja de carrers, edificis afectats i sobretot la cerca de responsabilitats. Anem cap a Beirut, allà hi tenim a la Txell Feixas. Bona tarda, Txell.
Bona tarda, Adam.
Escolta, d'entrada, com estàs i com esteu?
Doncs estem bé. Passat, s'ha d'admetre l'ensurt que no podem negar, no? I vist el que ha passat, doncs sentint-te afortunat, per en el nostre cas no ser primerament a primera línia passejant o treballant al lloc de l'explosió o pròxims, tampoc d'estar a l'oficina, que va quedar molt malmesa perquè està doncs més a prop del port que les nostres cases, i això es deu, Adam, perquè el reconfinament doncs parcial que vivim per aquí, el tema de la Covid, doncs va fer que molta gent estiguéssim treballant des de casa. L'explosió va ser menys letal també en part per això. Wow. I bé, va haver-hi dues explosions en pocs segons. Tothom vam pensar que era al costat d'on vivíem cada un d'altres. De fet, amb tothom amb qui he parlat, tothom va pensar que va passar al seu carrer. Això ja dona una idea de com va ser. I res, jo, mira, només sortir de casa, el porter, li vaig dir què ha passat, perquè anava corrent tothom, desorientat, ensangonat, i ell em va dir: una bomba, Txell, as usual, com és normal, perquè et facis una idea de com la societat aquí està acostumada. I llavors, doncs res, riu de rumorologia, que si era un avió que havia caigut, que si era un vaixell que havia explotat, que si era la detonació de material pirotècnic, si era un atac de Hezbollah uns dies abans d'una sentència important que l'havia posat nerviós, si era un atac d'Israel, l'enemic històric del Líban, i tot plegat doncs entre catifa de vidres, gent ensangonada, zombi pel carrer, altra netejant ràpid per ni pensar, amb una devastació doncs semblant a una zona de guerra, la veritat.
Sí, absolutament. Les imatges aèries que hem vist de l'abans i el després són absolutament desoladores, i la situació ara mateix a la ciutat també deu ser-ho, perquè quin és l'estat d'ànim avui? Això va ser dimarts, avui és divendres. Encara s'estan cercant possibles supervivents. Quin és l'estat d'ànim de la ciutat ara, després d'aquesta devastació tan enorme?
Doncs, primerament, hi ha molta ràbia. Ràbia que va més. Un exemple el vivíem ahir, ministre de Justícia, sortint, cames, ajudeu-me, d'un barri molt tocat que visitava dos dies més tard i que li deien: on vas molt tard, i li tiraven ampolles d'aigua i la cridaven, va haver de marxar corrent. Després, hores després, ho vam veure, el president Francesc Macron també, en aquest cas, era al contrari, rebut com un heroi, com a líder que aquí enyoren i que no tenen ningú que els consoli ni que vagi a dir-los com estan, i a Macron li demanaven fins i tot, imagina't si estan desesperats, que els governés, recordant el mandat francès a la colònia que va ser de França, no? O les protestes d'ahir a la nit que van començar a despuntar, i demà hi ha convocades manifestacions importants arreu del país. Pensem que pot ser una jornada molt tensa la de demà. Però a part de la ràbia, Adam, també molta perplexitat, no? De com pot ser, però com pot ser que una bomba potencial estigués emmagatzemada al cor de la ciutat, al port, al marge de qui ho va fer, si ho va fer algú, que la investigació s'en marxa. Primer, qui ho va fer, es havia parlat d'Israel, que ho va desmentir categòricament i molt ràpid, que no hi havia tingut res a veure. Hezbollah ho ha fet fa uns minuts, el líder Hassan Nasrallah ha dit que no hi han tingut res a veure. Per tant, sembla que agafa més força, com ja en venia agafant, la teoria de l'accident, i la gent no se'n fa el càrrec, com el govern, les autoritats van permetre, si ho sabien, que allò estés allà, i si no ho sabien encara és més greu. I dolor, un cop duríssim en un país que ja estava de ballada, i doncs per culpa de les autoritats ha patit una tragèdia que tothom creia evitable, no?
Clar, estem parlant de pràcticament 3.000 tones de nitrat d'amoni, que és una substància que es fa servir com a fertilitzant, per fer explosius, i que estava emmagatzemada, sí, de qualsevol manera al port, oi?
Sí, eren això, 3.000 tones a l'hangar 12 del port. Aquest material va arribar aquí a Beirut fa 6 anys, el 2013, a bord d'un carregament d'un vaixell rus amb bandera de Moldàvia. Es diu perquè va tenir una avaria tècnica, anava a Moçambic amb aquest carregament entenem, i se subratlla, de material per fer fertilitzant o altrament i de forma doncs, especial explosius, però no té per què ser un explosiu, sempre. Mm-hmm. Llavors aquest material es va quedar aquí, el van transportar a l'hangar i allà es va quedar durant 6 anys. Avui hem vist una entrevista aquí al capità d'aquest vaixell, un capità rus, que el que deia és, no senyors, que no us enganyin, el govern libanès sabia perfectament la perillositat que suposava tenir allò allà, i de fet funcionaris del port estan dient que ells havien enviat emergències al poder judicial, cartes d'emergència dient que traguessin d'allò d'allà aquest material, però que no s'havia fet en tots aquests anys. Per tant, tot sembla com una deixadesa, una negligència, una inacció que no seria nova en aquest govern, no? De fet, avui hem vist el president Aoun obrir la porta o senyalar que podia ser un autor, una autoria externa, i tots hem pensat que, tot i que estem pendents de la investigació, tot és una cortina de fum per treure la pressió que ara mateix té el govern amb la hipòtesi que agafa força de que és una negligència, no? amb la responsabilitat que això suposa cap a ells.
Mm-hmm. De moment, pel que tenim entès, el govern libanès va arrestar 16 persones a la investigació per aclarir els fets, entre els quals hi hauria el director del port, Hassan Koraitem, buscant responsabilitat, sobretot per explicar aquesta devastació. No? Dues qüestions. La primera, estem parlant de prop de 300.000 persones que s'han quedat sense casa, d'una banda, i després de l'impacte econòmic espectacular en un país que ja estava molt malmès des d'aquest punt de vista, que tindrà tot això en els propers anys, o no sé quant de temps duraran els efectes econòmics d'aquesta explosió, no?
Sí, sí, a més és terrible tant el dany personal com material que s'ha fet a aquest país, però de la mateixa manera, i ho hem volgut subratllar, la xarxa solidària que s'ha erigit, l'heroïcitat de cada persona d'aquest país, no? El que deies de... s'ha quedat molta gent sense casa, doncs hi ha una pàgina web en què la gent que la té, sortosament, doncs l'ofereix als que no la tenen. O avui parlàvem amb un mossèn dels que s'ha quedat sense casa, que anava a dormir a l'església, que s'han obert, les que estan en condicions per acollir gent. O també ens ha sorprès moltíssim, almenys a mi, no? Anar pels carrers i trobar joves a dins de cases que no són les seves, que no en coneixen ni el propietari, que el propietari o qui vivia està ingressat a l'hospital o potser mort, i l'estan adesentant, desenronant, al contrari del que molts podríem pensar, no? Que en un país que ja estava molt ensorrat, amb més del 50% de la gent a la pobresa, es donarien pillatges, i al contrari, tota la gent jove està treballant a les cases de forma doncs, voluntària, sense saber ni per qui ho fan, amb uns batallons de voluntaris que a mi em fa molta gràcia, crec que no havia vist mai tantes escombres juntes, que per mi és com el símbol de solidaritat, l'escombra ara aquí a Beirut, veus escombres i escombres carregades per la gent en aquest voler netejar i rehabilitar la capital, que costarà molt, parlant de 15.000 milions de dòlars de pèrdues, per tant, terrible.
Va, una barbaritat. Doncs hem de deixar-ho aquí. Ja sabeu, Txell, saps que estàvem fent una roda de corresponsals cada divendres perquè ens expliqueu, no sé, aspectes més pintorescos i més curiosos dels llocs on esteu treballant, però mira, en aquest cas l'actualitat ens obligava necessàriament a parlar d'aquí i parlar d'aquesta qüestió. Txell, moltíssimes gràcies, cuida't moltíssim.
Ho farem, gràcies, i ha estat un plaer parlar una estoneta amb vosaltres amb un altre to que no sigui l'informatiu que hi ha de ser, evidentment.
Moltes gràcies, una abraçada. Que vagi molt bé. Doncs déu-n'hi-do les coses que estan passant a Beirut i que continuaran passant. En seguirem pendents.